Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. La Generalitat ha activat avui el nivell 2 del Pla Alfa per l'alt risc d'incendi a causa de les altes temperatures i l'entrada de vent de ponent. Ara mateix hi ha 20 comarques afectades, sobretot al sud-oest del país. Des del cos d'agents rurals s'ha fet una crida a extremar les precaucions davant d'aquestes condicions climàtiques. Algunes de les mesures que s'han pres, segons ha informat el govern, són la suspensió de més de 24.800 activitats des de les 12 de la nit d'ahir divendres i fins la nit de diumenge. Entre les accions prohibides hi ha les cremes de restes vegetals o els focs per motiu d'esbarjo. Ara mateix, les zones que es troben en nivell 2 de risc són les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Barcelonès. No es descarta, però, que durant el cap de setmana el nivell 2 es pugui activar a més comarques. Òmnium Cultural ha demanat que s'imputin 11 agents de la policia espanyola i que s'ampliï la d'una dotzena en la macrocausa per les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona. L'entitat considera els agents responsables directes de les intervencions violentes que van fer a la capital catalana durant el referèndum. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha lamentat que més de 5 anys després del 1 d'octubre encara no hi ha cap policia condemnat per aquests fets. L'escrit d'apel·lació de l'entitat cultural argumenta que la planificació de l'operatiu va desatendre l'exigència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de garantir la convivència ciutadana i el lliure exercici dels drets fonamentals durant la jornada de l'1 d'octubre. A més, consideren que els agents van actuar de manera no protocolària, lesiva i vexatòria i sota la presència i permissivitat dels seus superiors. El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha fet una crida a recuperar el lideratge de Catalunya després de 10 anys marcats pel procés.
Catalunya té una potència descomunal. Per tant, no col·lapsarà de cap manera, això segur. Però sí que ha perdut el lideratge i la rellevància que tenia dintre d'Espanya i, per tant, d'Europa. Això s'ha de canviar. La vocació de Catalunya és de ser líder i de tenir posició. I, per tant, quan abans ho aconseguim això, millor.
D'altra banda, Bonet ha instat a la Generalitat a tenir molta cura en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona d'aquest any per evitar uns comicis polèmics com els del 2019. I la policia d'Hamburg ha identificat un antic membre dels Testimonis de Jehovà com el principal sospitós de l'atac d'aquest dijous a una església d'aquesta confessió al nord d'aquesta ciutat alemanya. En l'atac van morir 8 persones, inclòs l'autor del tiroteig, que es va suïcidar quan es va trobar encerclat per la policia. El tiroteig en aquesta església ja és, en paraules de la policia de la ciutat, un dels pitjors crims que recorden a la ciutat. Hamburg, la indignació per aquest acte violent ha anat en augment a mesura que s'han conegut els detalls de l'autor del tiroteig. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 36 anys en un domicili de Cantallops, a l'Alt Empordà. Els agents han rebut l'avís a 3:15 del matí. Agents de Seguretat Ciutadana han anat fins a l'habitatge i han trobat el cos sense vida de la víctima amb signes de violència. Els agents han preservat la zona fins a l'arribada dels investigadors i han activat la comitiva judicial i el metge forense per certificar la mort. I en els esports, el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Barça per alineació indeguda de Geyse Ferreira a la Copa. Amb això s'esgoten totes les vies esportives de reclamació per al club blaugrana, que encara podria optar per anar a la justícia ordinària. La sanció de la futbolista brasilera té l'origen en un partit de Copa de la temporada passada entre el Madrid i l'Sporting de Huelva. La jugadora va ser expulsada abans de ser jugadora blaugrana. Encara en futbol, el Cádiz venç el Getafe 2-1 en el primer partit de la jornada 25 de Lliga d'aquesta setmana. Els madrilenys han jugat amb un menys després que l'àrbitre expulsés Duarte al minut 80. I avui és el torn de l'Espanyol. El Barça jugarà demà diumenge i el Girona tancarà la jornada dilluns. L'Espanyol jugarà avui al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Els blanquiblaus, que són 13ens a només 2 punts del descens, buscaran refer-se de l'última jornada de Lliga que van perdre contra el Valladolid. El defensa perico, César Montes, destaca que encara que sigui el Real Madrid el segon classificat, aniran a per totes.
Es una prueba más, creo que todos los partidos son una prueba de fuego en esta liga, lo he notado bastante cuando a la hora de competir en estos partidos que tengo. Claro que sabemos que tenemos a un rival con mucha jerarquía, con una gran plantilla y sabemos lo que representa y los objetivos que busca el Madrid, pero nos enfocamos en lo nuestro, ¿no? Que es trabajar y conseguir un buen resultado en su cancha.
Demà serà el torn del Barça, que visita Sant Mamés a les 9 de la nit. Els blaugranes s'enfrontaran a un Atlètic Club de Bilbao que no suma els 3 punts des de fa 3 jornades. Un partit en què Xavi Hernández podrà comptar amb Robert Lewandowski, que ja està recuperat de la sobrecàrrega muscular que l'ha apartat 2 setmanes del terreny de joc. El Girona, per la seva banda, és l'encarregat de tancar la jornada 25 amb la rebuda a casa del tercer de la Lliga, que és l'Atlètic de Madrid. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a una hora.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte, d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt feliç dissabte. Un dissabte superespecial, un 11 de març, on resulta ser que acabo de tornar de les Nacions Unides, representant a Catalunya en el 8M. Al meu costat, Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Ha estat una setmana francament forta i avui veureu tot lo fort que és amb els nostres acompanyants. Què és el 8M? El 8M és el Dia de la Dona, això ho tenim totes les persones clares. Es tracta de posar en el debat públic els avenços que han arribat les dones i també què ens tenim pendent per garantir els drets humans i la igualtat de gènere. Sabeu com va començar tot? L'any 1875, diverses centenars de dones d'una fàbrica textil de Nova York van sortir a protestar contra la desigualtat salarial respecte als seus companys. L'any 1875, figureu-vos, sabeu com va acabar aquesta protesta? Amb l'assassinat de 120 d'aquestes dones treballadores. Per aquest motiu, justament al cap de 100 anys, el 1975, Nacions Unides declarava el 8M com a Dia de la Dona. I les grans protestes des d'aleshores segueixen sent, malauradament, les mateixes. Les condicions laborals diferents i la denúncia cap a les violències de gènere. Però amb mirada positiva, som-hi avui a sumar veus. Molt bon dia i molt benvinguts en aquesta taula d'avui, aquest especial 8M, a Enric Bastardes, comunicador, il·lusionador i provocador. Com ho tenim? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Gràcies, Mireia, per convidar-me, com sempre. Un plaer.
Escolta, vens disposat a provocar molt o no?
Sí. El que pugui, el que em deixis.
Pues jo et deixo tot, o sigui que endavant les atxes, que tenim feina. Ens acompanya també Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades, recent arribada de Nacions Unides. Molt bon dia, Noelia Rodríguez.
Molt bon dia, Mireia. Hem descansat o no?
Jo crec que poc, jo crec que hem descansat molt poc, però aquí sempre amb les piles posades, perquè no ens queda una altra, veritat, Noelia?
Sí, aquí estem, preparats i preparades.
I tan preparats i tan preparades que perquè no ens agafi cap mena d'ansietat ni d'estrès i portem la nostra vida al màxim de bé possible, ens acompanya Ferran Casas. Ferran Casas és escriptor, és conferenciant i és el fundador del Centre Bye Bye Ansietat. Molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
Com ho portem, això?
Molt bé, encantat d'estar aquí sempre i acompanyar-vos.
Escolta, mira, començarem amb tu, ja que estem ara parlant. Bye bye ansietat, o sigui, adeu a l'ansietat. Hi ha més dones que presenten símptomes d'ansietat com es?
Per estadísticament, sí. Jo tinc les meves teories, que és que les dones sou més valentes que els homes.
Ah.
I us enfronteu a les coses, sobretot quan es tracta de coneixement, psicologia, creixement personal, les dones sou molt més llançades. Els homes hem de fer moltes trampes, no?, per arribar a conèixer-nos i dir, no?, ho arreglem tot, faig una cerveseta, aquesta tarda... Som així de tontos, som tontos. Estem menys avançats en aquest nivell psicològicament. Per tant, sí, jo t'haig de dir que tant en els centres com en els cursos, com les meves lectores, com les meves seguidores a xarxes, 90% dones.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quanta dona. Escolta, però precisament des del telèfon de l'Esperança i del telèfon del suïcidi, on jo en soc patrona, és ben cert, les dades ens indiquen que truquen moltes més dones, però que realment qui després acaba, bé, doncs suïcidant-se més, acaben sent els homes. Aleshores, vosaltres rebeu més necessitat per part de les dones?
Jo crec que va relacionat, no? És a dir, al final, si les dones des d'un principi esteu més preparades per treballar-vos, és a dir, tu detectes un problema i dius, no estic bé, vaig a veure què puc fer per solucionar aquest problema, no? En canvi, l'home tenim més tendència a, vaig a veure com puc tapar aquest problema, no? I suposo que amb el temps de tapar, doncs clar, la cosa pot acabar pitjor, no?
Clar, i pot acabar fent un pet, un xuc.
Sí, sí, clar.
Però escolta'm, Enric, potser això que ens explica el Ferran, és possible que sigui per un tema de l'educació? Per exemple?
Jo, primer de tot, 100% d'acord amb el que ha dit. Jo em dedico també a fer formacions que són d'aquestes soft skills, comunicació, es parla d'empatia, tot això, 90, més del 90%, gairebé, de vegades és el 100%, tot dones. Sembla que només les dones hagueu de treballar aquests conceptes, que, a més, els teniu molt més treballats que els homes, i els homes és com, això no em toca, a mi espero el curs d'Excel i el de comptabilitat. El d'empatia, ja, sí, eso. Deixem-ho a la... No, no, i a més t'ho diuen així, ui, no, jo això, aquestes coses, no. Sí. Jo penso que és educatiu. Jo penso que hi ha un component educatiu i cultural molt esbiaixat cap a les dones. Sou, i ho poso entre cometes, a la ràdio ho he de dir, perquè si no, no es veu, sou més sensibles... No, el que passa és que mostreu molt més els vostres sentiments que no pas els homes, que, com diu el Ferran, nosaltres, els homes, els tapem. Jijijaja, copet a l'espatlla, una cerveseta, ja estic bé.
És veritat que socialment no ens han deixat, eh? Jo, i nosaltres estem sent més o menys de la mateixa generació, soc de la generació dels homes no ploren, eh? Boys don't cry, eh?
Sí, sí, sí.
I això se'ns ha educat així. Jo, sí. Sempre ho dic, saps que jo vaig arribar, o he arribat a dedicar-me al món de l'ansietat perquè vaig patir unes paràlisis corporals. No he vist cap dona, amb paràlisis corporals. Vull dir-te que jo callava, saps? Jo callava, jo callava, jo callava, fins que el meu cos em va dir, xato, no pares, tranquil, ja et paro jo. I em va parar, no? I m'he trobat un parell o tres de més casos així durs i sempre han sigut homes, ara que ho penso, o sigui, que té tot el sentit del món.
Sí, sí, jo penso que és això, eh? La generació que tenim, a més tenim una generació, tampoc és per posar aquí la responsabilitat cap als nostres pares i les nostres mares, sobretot pares, però no tenim uns referents. O sigui, som una generació d'homes que estem intentant obrir-nos camí en un món que ha de ser molt més just i molt més igualitari, però no tenim cap mena de referent. I Los Hombres No Lloran, disco de Miguel Bosé, no sé, Miguel Bosé.
Miguel Bosé, caga't,
eh? Miguel Bosé, cuidado, que els referents d'home eren Miguel Bosé i George Michael... que després hem vist que hòstia, han sortit de l'armari, però en aquell moment havies de ser Miguel Bosé i George Michael i havies de ser molt home.
És clar, és complicat, és complicat. Després ens hem trobat que darrerament diuen que els homes se senten perduts. Tot aquest tema de les noves masculinitats. Clar, Noelia, pobres, és que venen amb aquest, bueno, amb aquesta mancança de referents, ens estan indicant de que no podien parlar obertament dels sentiments.
Bueno, a ver, el Ferran diu que los que ell l'han educat amb con los hombres no lloran, i ara Shakira ens acaba de dir que nosaltres no plorem, sinó que facturem.
Que també té tela, eh?
Que també té tela. També té tela, perquè jo haig de dir que les dones que facturem també plorem, i plorem a la mateixa mida que facturem, i crec que és, per si la Shakira no ho ha fet, que no m'ho crec, és molt terapèutic. Aquí tenim el professional, però crec que tots hem de plorar per igual. I respecte al que deien els dos senyors que tenim aquí avui, crec que tenen raó. O sigui, tenen molta raó en el fet de que ells tenen un problema educacional també, igual com el tenim nosaltres, que, de fet, nosaltres com a dones i com a mares també hem repetit aquests patrons. Jo no tinc fills masculins, és a dir, jo tinc una nena, però quantes vegades hem sentit aquestes mares, ah, tu eres un machote, no llores, tal, quan un nen cau, o quan... Vull dir, aleshores, a veure, a les nenes no se'ls diu, no llores, que eres una princesa, no, vull dir, al revés, sembla que encara... Aleshores, doncs tornem sempre al mateix, és que sembla que parlem del tema que parlem, sempre acabem detectant aquests patrons en tots els àmbits, i crec que aquest sí que és un àmbit en el que l'home coixeja, ja està bé que ho digui jo, però coixeja amb aquesta qüestió, amb la qüestió emocional, amb la qüestió de sensibilitat i amb la qüestió, sobretot, de reconèixer les seves debilitats, no? Perquè al final això no deixa de ser... Que després ens fan molt forts, però d'inici doncs, és un reconeixement de debilitat. No?
Sí, t'ho has de currar i és difícil. Sí. També hi ha una part genètica, eh? Jo tinc entès.
O sigui, explica'ns això.
Hi ha una
això.
Part hormonal que vosaltres esteu més predisposades genèticament a connectar més amb les emocions i tal, que nosaltres no tenim. O sigui, en realitat, jo vaig tenir l'oportunitat de treballar en un llibre, tu saps, en el llibre anterior de Sobre la Gente Feliz, amb una doctora en neurociència, i ja m'apuntava que em deia, és que sou simplets, eh? Vull dir, i amb això, amb els seus avantatges i els seus inconvenients. Sí. És a dir, moltes vegades tenim un problema i és com línia recta, pum, i vosaltres teniu la capacitat de donar-li voltes, mirar com ho faria aquella, com... No? I això també hi ha una part genètica que és així. Però sí, jo crec que hi ha una part masculina de connectar amb les emocions, igual que hi ha una part femenina. Jo fa molts anys vaig tenir la sort d'estudiar medicina xinesa, que sempre dic, no sé per què em vaig fotre a fer el friki allà.
Ja som dos, eh? Sí,
però tu també passat... ho vas fer,
jo ja també soc diplomat en medicina. Sí. Mateix,
jo ja ara ens ho explicaràs.
4 anys i pico d'estudis com un animal... Però a mi, per exemple, veure com ells enfoquen el tema del yin i el yang em sembla molt interessant, no? La feminitat i la masculinitat no té res a veure amb el sexe, no? Que té un. És a dir, jo puc ser un home més yin, per tant connecto més fàcilment amb les meves emocions, i tu pots ser una dona més yang. Tu, mira, ets una dona molt yang.
Ah, sí? No ho sabia, això. Això.
Ets apalante, que tires amb energia, no?
Vale. És que no queda un altre.
Però podries ser d'un altre, tenir un altre tipus de personalitat més yin, més d'interior, més de no connectar amb els altres, no? Se'm va ajudar molt això, connectar amb dir, això em passava, no? Referents, però jo el meu referent podria ser Clint Eastwood, saps? Imagina't, no?
Clar.
Quin pedazo de tio, no?
Clar.
I ho veiem així, quin pedazo de tio, però ostres, a mi començar a estudiar aquestes coses em va dir, bueno, sí, pedazo de tio amb les meves coses, però també puc connectar amb les meves emocions, no? I dir-te, pues mira, avui estic trist, no? Avui em passa això. Vull dir que plorar també és molt metafòric, no? Hi ha moltes maneres de plorar.
És molt, és molt, molt important aquest tema i és un dels que darrerament aquí a Catalunya... a les llars d'infància s'està treballant tot això de la coeducació i doncs que les criatures, més enllà de si són nens o són nenes, aquí va la qüestió, expressin tots aquests sentiments i tot el que és la intel·ligència emocional, que francament és la més important. Escolta, Enric, tens molt per explicar-nos. Entre que tu escrivies de tots aquests temes a l'Ara Criatures, que ets un pioner total, ara ens entarem d'aquest tema de que has estudiat això de la medicina. A veure.
Era un moment de la meva vida que estava semi-perdut i amb molt temps, perquè no tenia fills, per tant tenia tot el temps del món.
Acostuma a ser aquest el moment d'estudiar medicina xinesa.
Exacte. Vaig anar a parar en una escola de medicina xinesa per compensar una mica el meu espai més racional. Jo treballava, no sé si ens sou conscients, poder tu, Mireia, ho saps, algun cop ho he explicat, jo havia treballat a la banca, la d'Oscuro, i clar, una feina molt racional i això, i necessitava alguna cosa més interior. Diferent, més interior. I vaig anar per dir shiatsu, que me suena de algo. I vaig arribar allà i em va dir, home, però hi ha shiatsu, hi ha fitoteràpia, hi ha dietètica, hi ha acupuntura, ja no em vaig apuntar. I jo m'apunto molt merder i vaig dir, pues venga, pa allà, que me voy 4 anys. Estudiar medicina xinesa. I com deia el Ferran, hi ha aquest component oriental que és molt diferent cultural de com ells enfoquen la vida, que sí que em va ajudar molt a entendre el que comenta també David Bueno, que és un biòleg divulgador, que és una meravella, que ho diu, un 50% del que som és genètic. Diu, però això vol dir que l'altre 50 no. Per tant, l'excusa de jo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, que hi ha gent que sembla que visqui en una cançó d'Alaska i vinarà tota la vida, no té per què. O sigui, sí que és veritat que els homes ens costa més obrir-nos en general, però que no ens podem més igualar des, de, des del mig com la Shakira. La Shakira diu, les mujeres no lloren, les mujeres lloren i facturen, igual que els homes, i lloramos cuando no facturamos encara
més.
Si es paga los autónomos, llores doble. Llores doble.
Clar, el que no pot ser és que ens igualem des del no llorar.
Clar.
No, hauria de sortir ara algú altre que no fos Shakira, no sé què, dient que los hombres también lloren i facturen, perquè si ens igualem pel mig, com volem dir... No, doncs masculinitzem-nos. Fem al revés, feminitzem-nos, els homes. Agafem tota aquesta part que realment no hem tingut històricament disponible d'obrir-nos, de poder plorar en públic. Els meus fills m'han vist poc plorar. M'han vist més enfadats, òbviament, com a bon home, m'han vist més enfadat que plorant, i a la seva mare l'han vist la seva mare l'han vist enfadada i plorant. Està més equilibrada. Però a mi, tot i així, algun dia quan ploro, miren com... Hòstia, papa, estàs plorant. Sí, i és com... Hòstia, això és que no em veuen plorar gaire. Vull dir que encara tinc molt camí per fer, per mostrar i per dir tot és normal.
Justament, Enric, va ser... Bueno, no recordo si la primera persona o... que vas parlar a l'Ara Criatures d'aquesta paternitat, de reivindicar, que és molt important, i en un dia com avui, doncs és francament important posar-ho sobre la taula, perquè és que portem uns anys rebent moltes trucades i molts escrits, i fins i tot després quan també donem formació a les empreses, doncs que et venen els homes, i allò sense que els altres companys ho sentin. No, escolta, és que el tema de l'horari, quan jo vull dedicar-me a la meva criatura, m'acaben mirant malament, o he de sortir ràpidament i em truquen i em miren malament. I, escolta, jo també vull dedicar-me als meus fills.
És el que dèiem una mica dels referents, que inclús entre gent de la nostra generació costa quedar per parlar de criatures. Siguem sincers, no ho fem. Juga al Barça, parlem del Barça, juga no sé què... No... Costa trobar un grup d'homes dient i què tal el teu fill, menja bé? Et sents com, no tens tema avui. Has de treure... Jo m'hi havia trobat, jo havia muntat grups de paternitat i costava horrors juntar 7 o 8 homes per parlar de temes de paternitat. Perquè jo quan vaig començar a ser pare vaig pensar, dic, jo no vull ser el responsable de logística de la casa. Perquè em feia aquesta sensació. El que va buscar els bolquers, el que va buscar el no sé què, el que va dir, home... Dic, això a les cavernes, poder sí que havia de sortir a caçar, dic, però ara que ja no he de caçar un mamut, hosti, si jo li vull donar un biberó que pugui, i no, i si el meu fill està malalt a la nit i pot cridar papa o mama indistintament, que va molt bé això, perquè a la nit...
Clar.
Ha dit mama. Hòstia, jo el primer dia que el meu fill estava a la nit i va cridar papa, a part de dir quina son que tinc, vaig pensar, ala, que guai.
Clar.
Que pugui cridar papa. I la meva parella també va pensar que guai, saps?
Guai.
Que ell pugui anar al papa.
I tant que sí.
Coneixem parelles del nostre àmbit que ens deien quan érem petits, sobretot, és que no puc sortir jo perquè si es queda el pare, el nen o la nena demana la mama i llavors no el pot adormir. I jo pensava...
Però això vols dir que no és un tema també de perquè des de ben bebé no ho han vist? Perquè, escolta, que cridi el que vulgui, que si té allà el seu pare és igual que si tingués a la mare,
però és el
no?
Que dèiem, és el que dèiem del tema educacional. Si el pare no es vincula des de petit... És molt fàcil.
És un tema de tenir jeta, de rostro. Ja està.
Tal qual. No, Mireia, la clau és... La primera persona que va dir una vegada a la vida les dones sou multitasca i els homes no. Que va ser una manera de treure'ns la responsabilitat de fer diverses coses alhora.
Sí.
Les dones sí, llavors, a més us ho creieu, i anda, que guai, i els homes... Ui, jo sóc tonto, jo només puc fer un ou ferrat, i prou.
Clar, és que al cap i a la fi el que estem reproduint és el que vam veure, i el que ja van veure les nostres àvies i els nostres avis. I ho explicarem un exemple molt clar. El dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, aquí a Catalunya, qui portava els canelons a taula era la dona. Alerta, no només els portava a taula, era qui els havia fet. Però resulta ser que qui parlava a la taula i deia, doncs, beneir la taula o el que pertoqués, era l'home que no havia fet cap feina. Seguim exactament igual o reproduint encara aquests estereotips, no, Elia Rodríguez?
Jo crec que la cosa va canviant. En el meu cas, per exemple, jo tinc una filla i la meva filla no és biològica, és adoptada, amb la qual cosa ningú ha tingut que donar el pit. Aleshores, això ens ha servit doncs, per fer una divisió total i absoluta. I la veritat és que jo a casa he viscut els patrons dels que parla la Mireia, de que la mare és la que cuina, el pare és el que parla i el que, bueno, una mica... I jo he fet, jo a casa meva he reproduït totalment el contrari, i m'agradaria que la meva filla, que així ho està vivint, també ho fes. Però sí que és cert que en el meu entorn, gent normal i formada i amb una cultura més o menys normal i estàndard, continuen una mica amb aquests patrons. O sigui, la meva filla de nit ha cridat papa o mama indistintament, però conec pocs, i em sap greu dir-ho, però conec poques persones que els seus fills cridin indistintament papa o mama per la nit. I és una pena, però és així, és així.
Doncs saps què? En aquesta taula tenim la gran sort, i per això els tenim avui aquí, per precisament que abanderin tot aquest moviment, a part de molts altres plusvaluadones, perquè d'homes bons n'hi ha molts, vull dir, no ho oblidem. Però afortunadament aquí en aquesta taula tenim dos homes que, com veieu, doncs els seus fills i filles indistintament han cridat papa i criden papa. Justament, Ferran, tu estàs al front de tres criatures, ho direm així, de tres criatures, i podem dir que durant una època, o diguem-li com vulguis, fent de pare monoparental, uh-huh. A nivell de responsabilitat. I he dit monoparental aquest cop, quan sabeu que portem 4 anys defensant a capa i espasa el terme monomarental. Monomarental, perquè les dades ens indicaven que el 90% de les que estan soles al front d'una família són dones. Bé, en el cas del Ferran, doncs la responsabilitat està tan a l'inversa, per això diem monoparental. Ferran.
Sí, tal qual ho expliques, monoparental.
Monoparental, però...
Les meves filles han tingut durant quasi 3 anys pràcticament només pare, dic pràcticament perquè la seva mare ha anat apareixent per circumstàncies. Uh-huh. Ara ja està una mica més amb la mare, cosa que em fa molt feliç, perquè necessiten una mare i és evident que la tenen, però sí, jo, mira, el meu fill petit ha anat més enllà, ja no crida papa o mama, diu mapa.
Ah!
Us ha passat això?
El meu
quan
gran...
Quan diu, mapa! Dius, aviam, aquí vols, xato, saps?
Va començar dient mapa.
Mapa.
Políticament correcte,
sí,
total.
Sí, sí.
No es va mullar
mapa,
ni una mica.
Mapa, fa aquestes coses.
Això està molt bé, tu. Aquí sí té un mapa ben bueno, gran, arribem a tot.
Aviam, jo crec que hi ha una part, i tot això que estem parlant és superinteressant, hi ha una part antropològica que ens costarà molt
sí.
Pensar, perquè ja sabem que el cervell evoluciona més o menys cada 100.000 anys. El nostre cervell és el mateix que quan érem caçadors-recol·lectors. Clar, és a dir, i ara estem amb 20 anys i estem dient, no, ara anem a canviar... Aviam, un moment, xato, saps? És a dir, clar, jo, per exemple, el meu pare no el veig una figura masclista en absolut, però a casa meva hi ha uns patrons de la meva mare és la que cuina i la meva mare és la que diu, Ramon, no entris a la cuina que m'ho emmerdes tot.
Sí,
i és com, hòstia, deixa'l, no, pobre, també vol rentar els plats, no? Hi ha uns patrons que segueixen que són molt antropològics. I abans has parlat, no?, quan anava homes de les cavernes, tenia un sentit. Però és que la societat ha canviat... i els que hem de fer el canvi som els homes, perquè ja no anem a caçar. Quan ja no anàvem a caçar, anàvem a treballar. I elles es quedaven a casa. Doncs anàvem a treballar, No portàvem el menjar, però portàvem els quartos. Què fotem ara? Poc i res fotem, o sigui...
Bueno, per això comentava que hi ha molts homes perduts, perquè no saben trobar el seu lloc. No saben trobar el seu lloc, ara mateix. Si no poden anar a caçar, no poden treballar, o han de compartir el caçar i el treballar... La masculinitat queda en entredit. Ara jo com em defineixo com a home? Què em defineix a mi com a home? No.
La força ja no et serveix per res. En aquesta societat poc serveix.
Exacte.
Jo no m'he trobat ningú al carrer que m'hagi hagut pagar una pallissa ni res. Gràcies a Déu.
També.
A vegades llegeixo notícies que dic, bueno, no visc al centre, saps? Deu ser per això. Però si és veritat, llavors, clar, és allò que dius, bueno, què aporto, no? I estic segur que tenim molt a portar, eh?
Oh, tant.
La masculinitat té molt a portar, però estem en aquest camí de reconstrucció de la masculinitat, que és interessant, eh? I no parlo de la part sexual, no parlo de les tendències sexuals, parlo d'aquesta energia masculina, no? Uh-huh.
Clar, Enric, és que justament ara amb això que esteu posant sobre la taula i aquest arrossegar, doncs aquesta tendència de quan anàvem a les cavernes i etcètera, els darrers anys psicològicament ens hem trobat que quan un home és expulsat del mercat de treball, el primer que sent és una pèrdua brutal de que no sap ni qui és ni on està ni res. Clar, pensem ja quan es jubilen i tot això, Clar.
Això té molt a veure amb on posem la identitat com a persona, perquè si tu poses la identitat com a home, com a ésser global, i et quedes sense feina, et queden d'altres coses. Però històricament els homes portaven els diners a casa. Clar, en el moment que et quedes sense feina, el teu cervell diu no val per res. Yeah. I, en canvi, històricament, quan alguna dona es quedava sense feina, i es quedava sense feina, hòstia, ara tinc temps per fer no sé què, ara per... I, clar, com a home pensaves, exacte, doncs, si tu no pots fer això, fes una altra cosa. Però, com deia el Ferran, si cada 100.000 anys canvia el cervell i la societat, si ara estem que si el xat GPT, el GPT-2, el 3, el 4, i hem d'evolucionar i encara estem a les cavernes, alguna cosa hem de fer amb aquest 50% que deia David Bueno, de dir, d'aprenentatge, de dir, intentem hackejar, que ara els meus nanos diuen hackejar tot, hackegem el nostre cervell. Intentem, ja no que vagi més ràpid, però que s'adapti al que hi ha ara. O com a mínim que ens n'adonem que tot això que forma part del nostre llinatge, hi ha coses que ja no són tan útils, que no és una caverna.
Clar, i de cara a tot això de hackejar, què és el que hauríem de hackejar de la comunicació, Enric?
Aquí sí que tocaríem temes que ja són més...
El meló, ja,
sí,
ja està.
Amb el tema comunicació... Jo el que diria de hackejar, lligant-ho amb el que hem dit a l'inici, de l'aprenentatge, és que els homes estiguin oberts a aprendre. Aprendre a canviar, a aprendre a deixar i aprendre a agafar coses noves. Però estic veient històricament que porto 10 anys a la formació i que no hi ha un canvi, que el 90% de dones que feien formació l'any 2012, estem a 2023, hi han altres dones o les mateixes que segueixen pensant, però jo em vull formar més. I els homes, la major part, segueixen pensant, això no va amb mi.
Sí, però és la nostra generació, eh? Deixa'm posar el punt positiu, eh?
Clar.
Els que pugen amb una força que t'hi cagues, eh? Ojito, eh?
Clar. Esperem que generacionalment hi hagi un salt, perquè si no, la nostra no és que la doni per perduda, perquè sí que hi ha gent que diu, ostres, ho veig, però bueno, és allò que diem, si nosaltres podem passar una llavor, que la propera generació digui, hòstia, allò que dèiem de la cuina, d'entrar a la cuina, rentar plats, que no hagin de triar, o que un nen o una nena digui, esclar, la mare a la cuina, el pare no sé què, o que ja quan li diguis, escolta'm, a casa qui fa el dinar? Hòstia, doncs el dimarts ja el pare fa el pare, el dimecres no sé què, qui renta els plats? Hòstia, al migdia no sé què, que ja no hi haguin aquests rols.
És que és molt important, perquè el ser humà som un mirall, i per tant, som mirall, que vol dir que reproduïm allò que veiem. És igual el que els hi diguem. Si ells el que veuen és que tant mare com pare estan a la cuina, o estan on sigui, o se'n van a fer la compra amb el carro, doncs reprodueixen tot d'igual manera. I més un tema tan... realment tan enriquidor com el que és la cuina, perquè els darrers anys ja ho heu vist, que han pujat molt totes aquestes activitats de cuina, culinàries, amb les criatures, que s'estan apuntant molt a aquestes activitats, perquè justament una de les coses que més els hi agrada és moure i remoure les mans, no, Elia Rodríguez?
Bueno, sí. A veure, la cuina... Jo ja dic que a mi la cuina no m'agrada gens, i jo dec ser una dona amb una mica de hombre caverna, perquè no m'agrada gens la casa, no m'agrada gens la cuina. Però, clar, hem de sobreviure i hem de viure dintre d'una neteja, d'una higiene, i hem de menjar també, aleshores. Però respecte al que deia l'Enric, crec que diu, els homes ens hem d'obrir a aprendre. Però és que les dones també ens hem d'obrir a aprendre, perquè de la mateixa manera... O sigui, si existeix aquest rol per part dels homes, és perquè nosaltres, que som el 52% de la societat, és que també estem fent perquè aquests homes... Vull dir, hem d'aprendre una mica els dos. Nosaltres també hem de rebaixar una mica el to en segons quines coses. Perquè, clar... Si els, com diu el Ferran, els estereotips estan tan sumament assentats, perquè resulta que fins d'aquí, o sigui, ja falta tants anys pel canvi, vol dir que nosaltres també tenim una mica de responsabilitat. Aleshores, hem de rebaixar una miqueta el to amb el tema de les cures, amb el tema de no sé què. A veure, jo ho he sentit moltíssim. No Ramon, perquè el meu pare no es diu Ramon, però no entres en la cocina. Vull dir, aleshores, clar, això a un ja li ha vingut bé i a l'altre també. I aleshores, doncs, clar, cada vegada, diguéssim que l'esquerda es va fent més gran, i els posicionaments cada vegada són més forts. Aleshores, això de que nosaltres estem més disposades i més obertes a aprendre, i això, a estudiar, a aprendre, això sí que és cert, perquè som més curioses, potser, perquè som menys conformistes, justament ho veiem amb les discussions, no? Quan ja una discussió s'ha acabat, s'ha de por acabada, jo tot just estava escalfant, digo, ara calienta que sales. I resulta que el meu marit ja havia donat per finalitzada la discussió. I crec que una mica va tot lligat una mica amb la nostra forma de ser, no?
A casa meva passa al revés, amb el tema de les discussions, vull dir que a casa meva sóc jo el que les allargo, el que dono voltes, i això que deu ser aquest gent que diem que... El que em refereixo, lo de la responsabilitat és cert, és compartida, i els homes hem d'agafar espai, i les dones en algun espai l'heu de cedir, però nosaltres n'hem de cedir molts d'espais. Quan parlàvem de la cuina, que és un tema clàssic, Però quan algú li demanes tres referents de cuina, gairebé sempre surten tres referents d'home. I dius, a veure, si històricament les dones han cuinat, com és que l'espai de poder de la cuina l'hem agafat els homes? El David no sé què, i el Ferran Adrià, i llavors algú dirà, ah, bueno, no, la Ruscalleda, perquè és d'aquí. Sí. Però comences a agafar referents,
sí,
i els referents que agafes són masculins de tot, de tots els àmbits, inclús dels àmbits històricament de dones. Però això és que aquest àmbit és de dona, referents, homes.
Però això
és
també veritat. Passa en l'àmbit, per exemple, de la imatge. De la imatge personal, de tot el que és peluqueria... a veure, Llongueres, Josep Pons i Rafael Pagès.
Exacte. I ara tres perruqueres.
Escolta, clar, i és allò que dius, però vés-te'n on siguis, si tots són dones. Tots són dones.
Però té una explicació social, no, al final?
Exacte.
És a dir, els homes han tingut temps de dedicar-se a full time a la feina per patar-ho molt fort.
Clar.
Les dones
Exacte.
Han estat a casa amb els crios. I, a més, a full time a la feina, però, clar, no arribes al mateix lloc, és evident.
Sí, sí.
Doncs justament ara que parlem d'imatge personal i de com aquests homes s'han pogut dedicar tota l'estona en això, anem a passar al nostre espai d'imatge personal i moda de la mà d'Amparo Tamayo. A veure quins bons consells ens porta avui.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, anem a començar amb l'espai d'imatge personal i moda de la mà d'Amparo Tamayo. Amparo Tamayo ens acompanya cada dissabte en aquest espai. Ella és assessora d'imatge personal. Bon dia, molt benvinguda, Amparo.
Molt bon dia, aquí estem de nou.
Escolta, això és un no parar d'anar creixent, d'anar aprenent i d'anar-ho aplicant, eh?
Sí, sí, jo ja estic veient que hi ha molta gent que ho està aplicant, eh?
Així m'agrada que ho anem posant en pràctica. Escolta, avui què ens ensenyes?
Com ens estem acostant ja
sí.
a la primavera...
Ai, com ens agrada, la primavera, que la sang altera.
Us vaig a fer una miqueta d'espoiler del sí. que es portarà.
Ai, que bé, aquests
abans. Que això us agrada molt a totes.
Pues la veritat és que sí, ens encanta. Doncs vinga!
Fem un 5 cèntims.
Som-hi amb aquests 5 cèntims, amb aquest espoiler del que va a la primavera.
En un altre programa estàvem parlant dels pantalons,
sí.
que van molt bé adaptats a la cintura perquè allarguen visualment.
Uh-huh.
Doncs es continuaran portant sempre aquests pantalons, però aquest any la tendència és que vinguin a la cadera. Al tanto, perquè a tothom no li queda bé.
Clar.
El que parlàvem també a l'anterior programa, hem sí. de tenir molt clar què és el que portarem o el que no portarem.
Clar.
Jo només ho deixo anar. Es portaran els pantalons a la cadera.
Després cadascú que ho adapti al seu cos, al seu estil.
Continua els vestits lluents, les lentejuelas, vale?
A la primavera també,
sí,
eh?
Sí, la continuarem veient.
Uh-huh.
Vale. Els pantalons cargo. Els pantalons cargo...
Què és això, per la gent que no ho sap?
Sí, és un pantaló molt més informal, sí. Que normalment porta butxaques, que és més... no estilitza tant. Pel meu gust, eh? Vull dir, jo...
És més ample...
Sí, més ample, no s'ajusta...
Com caigut.
Sí, com caigut i cau a sobre de la sabata, vull dir... Bueno, és un estil diferent, però
molt
ve molt, ja fa dies que ho veiem.
Molt bé.
Seguim amb els vestits cut-out que vam veure l'any passat, que és aquests que es veuen el maluc, que es veuen la carn...
O sigui, un tros del cos.
Exacte.
O sigui, un vestit que ens deixa un tros
de... Un tros de cos, exacte.
És que, clar, ja veus que aquí, com que no som expertes...
No, jo per això intento utilitzar el llenguatge que tots...
Molt bé, que això es diu vestit cut-out.
Cut-out.
Molt bé.
Va. Venen transparències. Això ja es va dir l'any passat.
Mm-hmm.
Tampoc veig jo. Jo sóc molt sincera, eh?
Sí.
Sí, hi haurà gent que la farà servir, però, bueno, venen les prendes amb transparències.
Després ja veurem...
Després ja veurem qui la porta o no la porta. Però, al final, la moda s'acaba posant al seu lloc i el dia a dia... És per persones normals, i un dia potser sí que et pots posar alguna cosa, però bueno, tothom no està preparat per això. Portarem lenceria, o sigui, el que és la lenceria
sí.
es veurà.
Ah, això és veritat que ho havíem ja començat a veure? Em sona o no en algun moment?
Es va començar a veure alguna cosa, però ara, per exemple, ara perquè no se'n pot veure, però jo porto un lencero a sobre... a sota d'una americana. I es veurà. Més enllà de que hi ha gent que portarà els sostenidors, que es veurà la blonda,
sí.
i es veurà... És un...
Com un joc.
Un joc, ¿vale? Uh-huh. Però sí que començarem a veure que la lencería surt fora.
Molt bé.
Transparències, el que he dit abans.
Sí.
Els flecos, els serrells.
Sí.
Els serrells amb americanes a les mànigues, uh-huh. Les americanes a baix, els pantalons, amb molts serrells, val?
Molt bé.
Veurem bastant, també és això, cadascú ho gestiona com pot, en
sí.
Legends amb Animal Prim.
Ah, i per què dius que cadascú gestiona com pot?
Jo gestiono molt malament l'Animal Prim.
Ah.
O sigui, cadascú,
sí.
O sigui, un leggings d'Animal Prim,
sí.
Jo tinc molt clar que tothom no està preparat per portar-lo.
Val, no diem, us heu fixat? No diem que no tothom tingui el cos...
No,
tothom està preparat
per portar.
És molt important, aquest canvi de concepte.
És que tu et pots mirar al mirall i no agradar-te amb uns... Però indiferentment de la talla que gastis.
Clar.
Hi ha gent que sí que se la posarà, però hi ha gent que no està preparada per posar-se. Ja està, i punt.
Perfecte, molt bé.
Bé, el color daurat
sí.
I el platejat.
Molt
el
bé.
Veurem amb complements, amb sabates, sobretot.
Sí.
El estil grund, que és com desalinyado.
Ah, com deixats, eh?
Sí, deixats. Bueno, modes per tots els gustos. Però bueno, sí que s'han vist amb les passarel·les que jo he estat mirant de Milà, Nova York i París,
sí.
I sí que ja s'ha vist molt l'estil desalinyado, que diríem, ¿vale?
Uh-huh.
Colors pastels,
sí.
Això, aquests no fallen mai a l'estiu.
Sí.
Ara... També s'ha vist a les passarel·les, que també he estat existint alguna, la moda futurista.
Ah.
¿Vale? Sí. I hi ha, per exemple... Ja ho vam veure, si algú segueix o ha vist la sèrie Emily in Paris,
uh-huh.
Ella ja treu un vestit d'aquests futuristes. I d'aquí que hagi sortit aquesta tendència.
I què vol dir això de la moda futurista?
És com... imagina't, no diria un astronauta, però sí. Com roba que portaries a l'espai.
Val. És que és la primera impressió que
sí,
em tinc.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Ja t'imagines estant a l'espai, allà flotant a l'estel.
Molt bé.
Es porta molt el que diem mezclilla com mezclilla. Denim amb denim. Una jaqueta de denim, una americana de denim o una brusa de denim amb un pantaló de denim. ¿Vale? La barreja de denim.
Denim vol dir jeans, vol dir
sí,
texà.
Exacte,
tota la
exacte el texà. Torna al tema de la moda de la dècada dels 2000, amb flores, amb estampats, tal.
Uh-huh.
Molt minimalisme, també, afortunadament,
sí.
A la moda minimalista.
Sí.
I continuem a l'estiu i a l'hivern florint. Hem d'estar, o sigui, estem estupendes tot l'any, però quan arriba la primavera ens dona un subidon i per això aposto, perquè quan ens mirem al mirall ens doni un subidon, portis el que portis, tinguis la mida que tinguis i siguis com siguis.
Doncs i tant que sí, Amparo Tamayo, escolta, això és fantàstic, anem a apostar per aquest subidon més enllà de les talles i més enllà de tot plegat. I aquestes lluentors, aquestes transparències, aquestes llançaries, flecos o els colors pastel, cada una que suposi com millor li vagi.
Exacte.
Doncs fins la setmana vinent, fins dissabte. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Grans consells, grans perles de la mà d'Amparo Tamayo. Us heu adonat de què ha sortit i està sortint els darrers dies de forma recurrent el tema de la talla, el tema del pes, el tema de l'acceptació. Noelia Rodríguez, influencer positiva, instagramer.
I representant de les persones discapacitades.
Figura, ai, molt bé, grandíssima.
Tinc tantes coses que no quepo en mi.
Quina sort que tens, escolta, sisplau. Centrem-nos en el tema aquest de la talla.
Sí, doncs, mira, ara parlàvem aquí a la taula, no?, sobre, comentàvem el que deia l'Amparo, la importància que se li dona, i cada vegada més, al tema de la imatge, no sé si per les xarxes. A tots ens encanta que ens diguin lo guapos que som i lo estupendos que som i tot això. Però, clar, més guai és quan et diuen lo estupendo que ets, sobretot quan tu et trobes a gust amb tu mateix.
Clar.
Perquè, clar, si tu tens la seguretat de que ets estupendo perquè tu ja t'ho veus i tal, i després... passa com la Berta Vázquez, que se'n va tota estupenda perquè es posa guapíssima i meravellosa, i perquè és una actriu meravellosa i per la qual li van donar un premi, perquè, clar, sembla que se'ns oblida.
Clar.
Que se la va premiar per la seva feina i no per la seva imatge, doncs, bueno, se la va posar de volta i mitja perquè resulta que havia agafat uns quilos. És que jo no diré que tenia uns quilos de més, no. Bueno, havia engreixat bastant, de com ella normalment és. I aleshores, doncs, clar...
Però això a la gent que li importa.
Exacte, ai boi. Aleshores, ai boi. Doncs que, què passa? Que no era just el premi perquè la Berta Vázquez resulta que, com molts haters van dir, s'havia menjat a la Berta Vázquez i on està... És que sí, és que ho vull dir així, sí, perquè realment les paraules van ser aquestes, i era el que jo comentava abans. Ja no només és la poca educació i la insolència que pot tenir la persona, sinó que la xarxa social recull això. O sigui, i no només ho recull, sinó que ho llança. I ho llança de tal forma que els altres retuitegin, facin comentaris, i bueno, i tornem una mica al mateix, no? Ningú sap la raó per la qual aquesta noia té més pes. I també hi ha una cosa que molesta quan diuen, és que potser hi ha un problema darrere, és que no s'ha de victimitzar algú perquè tingui més pes o perquè tingui menys, que jo també he patit això, a mi també se m'ha convidat a menjar entrepans d'hamburguesa o llenties perquè deuen pensar que jo no menjo perquè estic molt prima. Aleshores, no, potser és que no hi ha una raó darrere, potser simplement és que som com som i ja està. Aleshores, el tema de la talla, responsabilitat de tots, dels dissenyadors que són els que creen,
sí,
de les botigues que són els que ens vesteixen i de la societat, perquè siguem tolerants.
Clar.
Siguem tolerants i podem... Perquè imagina't que si un fill o una filla nostra creix amb una talla que resulta que no és la d'estupenda, el mal que se li pot fer.
I això ho hem vist i, bueno, doncs, grans centres comercials o marques, digueu-li com vulgueu, durant molts anys tenien unes talles que, doncs, aquestes noies... doncs noies, bueno, a partir d'una talla X, que tampoc era molt gran, no és que fos molt gran ni res, doncs no entraven, moltes d'aquestes persones han acabat ingressades a
sí,
llocs,
senyora.
Clíniques de dia, ansietat, bullying, bulímia... aleshores, clar, amb tot això que ens estàs explicant, Noelia, relacionat, companys, amb l'ús de les tecnologies, a veure, és que les persones... estem totes allò exposades en el paredón de que ens poden venir les crítiques per tot arreu. Potser a partir d'una edat determinada ho saps portar millor, però...
És una cosa que s'ha d'aprendre, jo crec, a portar les crítiques. És a dir, al final, jo crec que és molt important que entenguem que el tonto que agafa el mòbil i critica és tonto. Ja està, entén-me, eh? Vull dir,
a partir d'aquí ja.
Jo us poso un exemple molt senzill. A mi em passa amb els llibres, no? Jo al·lucino. Uh-huh. Jo publico llibres, i evidentment a Amazon tu pots posar crítiques. En un 99,9% la gent és encantadora, m'encantador el llibre, però sempre hi ha l'1% punyetero. Jo penso, jo sóc lector, però jo llegeixo llibres setmanalment. Mai, però ni m'hagi agradat ni no, he entrat a Amazon i he dit, vaig a posar-li una crítica. Quants llibres m'ha passat que m'he comprat, no m'ha agradat, i he dit, no m'agrada gaire, el deixo a l'estanteria,
ja
i punto. Però pensa que el que hi ha entra a la xarxa i diu, ara veuràs.
Sí.
No m'ha agradat el llibre, l'he vist més grassa. Aquesta persona ja està psicològicament malalta, és a dir, necessita venir al meu centre.
Això, que...
M'entens, no?
En aquest moment de venda, no s'ha notat gens la falca.
Se t'ha girat feina, Ferran.
No, que no vingui, no cal que vingui, de veritat. Però sí que és cert que dius, home, hem de posar el foco a dir... a tenir aquest pensament, no? Quan algú em critica les xarxes, pensar a dir, no és meu, és seu.
Clar, també hem d'entendre que no agradarem a tothom,
exacte,
està clar. Ara,
exacte.
Les xarxes són cruels i la sí. gent jove tampoc està preparada, clar.
Sí. Jo, hi ha una frase que vaig sentir un dia, no sé qui era, però em va quedar gravada, que és que donar l'opinió està sobrevalorat.
És veritat.
No cal donar l'opinió per tot. I l'altre dia estava mirant un vídeo d'Instagram i era una instagramer, que ara no recordo el seu nom, hòstia. Bueno, era una noia que deia que tot el que no es pugui canviar en 5 segons, no cal que li diguis. I posava un exemple. Si algú està gras, en 5 segons pot deixar d'estar gras? No, doncs no li diguis. Si li cau un moc del nas, cal que li digui? Sí, perquè es pot treure el moc i no hi passa res. Per tant, tot el que veieu que en 5 segons no pot canviar l'altre, queda tu per tu. Què més et dona si està gras? Està prim, és alt, és calvo, és ros, és... Jo penso, i us penso, donar l'opinió està sobrevalorat. No cal, si no te la demanen.
Jo afegiria...
si no aportes...
Clar. I si no aportes res, encara menys. Ah. Digues.
Jo afegiria una frase del Manolo García, que és un cantant que a mi m'agrada moltíssim, que diu, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. No lo vayas a... Aleshores, valorem, no? Lo dels 5 segons i aleshores...
Bueno, i lo de les xarxes socials, que al final sembla que ara la gent sigui més tonta, no? Que abans, a dir, com pot ser que abans això no passés?
Ara tenen un micro.
Passava, però ara hi ha un micro i les xarxes socials el que fan és amplificar. Estem vivint en una alta veu i tot el que abans passava i quedava en un àmbit, que per algunes coses és bo, per molts àmbits, és això que diem, passa una cosa puntual en un lloc i al cap de 2 segons està a tot el món amplificat.
És com un gas. Què passa amb el gas? Que entra a tot arreu. Doncs ara anem a donar pas al nostre espai de benestar amb la mà d'Irene Pons, perquè realment tenim molta feina per estar bé.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs som-hi, anem a parlar de benestar amb Irene Pons en aquest espai. Què tan bé us va, què tant us ajuda? I Irene Pons, recordem-ho, és coach, formadora de formadors, titulada. I Irene, 11 de març, acabem de passar el 8M.
Exacte.
Bon dia.
Sí, bon dia.
Feliç dia de la dona, dies de les dones, que hauria de ser cada dia de tothom, està clar.
I tant que sí, i tan important aquest dia, per visibilitzar moltes coses.
Sí, senyora. Escolta, Irene, avui de què ens parlaràs?
Doncs avui parlarem dels beneficis de la musicoteràpia.
Uau!
Sí, perquè no s'ha demostrat que processem la música no només en una àrea concreta del nostre cervell, sinó que s'activen diverses zones distribuïdes en tot el que és l'escorça cerebral. I que, per exemple, en persones que tenen Alzheimer, l'última de les capacitats que perdem, si és que les arribem a perdre, és la del processament emocional, que està intrínsecament relacionat amb el musical.
Oh, que interessant.
Sí, llavors, ho parlaré de la importància que té en dues àrees concretes. Una és en l'àrea de l'aprenentatge, on s'ha demostrat que té un impacte positiu a l'hora d'aprendre. Per què? Perquè les emocions influeixen en les habilitats cognitives, no? Si estem aprenent alguna cosa i tenim una intensitat emocional molt elevada i si és una emoció desagradable, això d'alguna manera ens bloqueja i disminueix les nostres habilitats cognitives en aquell moment determinat. Llavors, la música, o per exemple, no? Si estem reprimint la ira o la tristor, això està demostrat que afecta l'atenció i la concentració. Per tant, la retenció d'emocions intenses, no processades, doncs afecta també l'atenció acadèmica. Resolució de problemes matemàtics, no? Lo típic, doncs això també té bloquejos emocionals.
Clar.
Llavors, la música com ens pot ajudar? Doncs la música ens ajuda a identificar i a expressar emocions per, d'alguna manera, poder detectar les dificultats o les virtuts associades a les emocions que afecten a l'aprenentatge. Això és una psicòloga i professora que ho va aplicar, la Yadira Albornoz, el 1998, ho va aplicar a diferents institucions i va demostrar que realment quan utilitzava la música, i té que ser la música que connecti amb els alumnes, no? Per poder detectar aquestes dificultats d'aprenentatge, això ajudava molt a desbloquejar i a que els alumnes puguin fluir amb aquest nou aprenentatge. I en l'àmbit de l'Alzheimer també, no? L'Alzheimer, per desgràcia, fa que disminueixin les capacitats cognitives. Després això fa que disminueixin les capacitats emocionals i per tant el benestar global. Si fem una estimulació emocional amb la música, el que fem és augmentar les emocions positives, fins i tot ens permet expressar les emocions negatives perquè això ens ajuda a visibilitzar-les i a que aprenguin a gestionar-les i per tant doncs s'ha demostrat, no, en diferents estudis, diferents setmanes durant un temps determinat, fa que la persona connecti amb la vida i que això mantingui les capacitats preservades. Augmenta la consciència de la identitat, augmenta la capacitat de resiliència, augmenta la connexió amb l'entorn i augmenta l'autoestima. Per tant, les persones que tenen aquest tipus d'enfermetat els permet reprendre el sentit de la vida, tan important per seguir endavant.
I tant. tant que sí, tant que sí, tan important per seguir endavant. Això també s'ha fet amb, doncs, com bé deies, més enllà de l'Alzheimer, s'ha fet també aquí a Catalunya amb persones, sobretot amb criatures que tenen autisme.
També.
I amb temes d'Asperger, o sigui que endavant aquesta musicoteràpia i apliquem-la en tot allò que faci falta. Moltíssimes gràcies, Airin Pons.
Moltes gràcies, Mireia.
Fins dissabte vinent.
Fins dissabte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Com ens poden canviar coses com la musicoteràpia, l'artteràpia, la vida, veritat, Ferran?
Sí, moltíssim. Aquí haurem de discutir quin tipus de música funciona. Perquè depèn del que escolto avui dia, penso, vols dir que això estarà funcionant? Sí, sí, evidentment. I sempre, a mi, jo he estudiat molt música, taller de músics 12 anys, i és una cosa que vull que els meus fills facin, perquè sé el benefici que té, i al final la música són matemàtiques passant-s'ho bé, i això connecta amb les emocions 100%.
Aquí bé, parlàvem inicialment de les emocions. Indirectament, Airin Pons, el que ha fet ha sigut posar-nos sobre la taula un tema com les malalties i un tema com són les cures, que són bàsiques. Què podeu dir, quina visió com a homes teniu del tema de les cures, que els darrers anys estan molt damunt de la taula, perquè sempre han estat a mans de les dones. Ja sé el que heu dit com a pares inicialment, però una vegada ja amb el dia a dia, perquè no ens enganyem, som la generació sàndwich. Tenim els pares i mares cap amunt i les criatures per baix. Com es porta, com ho veieu, què en penseu de tot plegat? Enric Bastarda, som-hi.
Jo el tema de les cures el segueixo veient. Jo treballo molt fent formacions al sector de residència de gent gran.
Sí.
I el 95% de gerocultors, bueno, ja dic gerocultors, hauria de dir gerocultores, són dones. No hi ha homes que cuidin, n'hi ha molt pocs d'homes que cuidin. Molt pocs, aquesta és la veritat. No sé si la generació futura passarà, no passarà, però el tema cura, el tema atenció directa cap al malalt, cap a la persona malalta, encara hi ha... Aquest viatge és descaradíssim.
I els cuidados.
Sí, jo ho veig amb els nens, eh? Clar, jo no sé, així s'hauria d'estudiar, i deu ser interessantíssim poder estudiar això, i envejo el que pugui tenir l'oportunitat d'estudiar-ho, però a nivell antropològic...
Catalunya té una potència
d'escola. No, les nines, els ninos, és nivell educacional. Jo tinc dues nenes i un nen, les meves nenes cuiden les nines i juguen a metges i tal, i el meu fill destrueix cotxes uns contra els altres. Jo us prometo que no li he ensenyat. El meu fill té nines a l'abast i pot jugar a metges, i ell agafa la nina i la fa destruir contra un cotxe. Penso, bueno, doncs deu ser algo que deu venir, no?, de nostres ancestros, perquè si no, no ho entenc.
Aquesta part que deies abans, genètica...
Hi ha de ser.
Mira, afortunadament som diferents persones a la taula i podem donar diversos punts de vista. A casa meva tinc de tot, nens i nenes, com tu, Ferran, i no he vist això ni molt menys.
Deu ser més del caràcter. O sigui, el meu, evidentment, és un troll, ja t'ho dic ara.
Un destructor.
És un destructor.
Canvi, el meu és una persona que cuida bé tot. En canvi, la meva filla és...
Al revés, eh?
Clar. És,
bueno.
Aleshores, no crec que sigui un tema de ser nen o nena, eh?
És més del caràcter, eh? Tu creus? Possible, és possible.
I també que no és tan senzill, que agafem moltes vegades la parte por el todo, agafem l'experiència de casa, però al final és que els nens i les nenes, la generació que puja de lo que diuen pares i mares, de lo que diuen els avis, de lo que diuen els mestres, professors, societat.
Lo que diu la tele, ojo, cuidao.
No, tele, TikTok, tot.
Ojo la tele d'avui, eh?
I TikTok.
És una tele, però més ràpida. És una tele molt més ràpida. Tenen molts més inputs que abans. I això no vol dir que tinguin més llibertat, perquè al final els inputs que els hi venen de les xarxes socials són algoritmes que també els estan dient, si tu ets un nen que mires vídeos de futbol, d'aquí mitja hora sortiran tot vídeos de futbol. Quan el meu fill petit m'agafa el mòbil, ell no en té de TikTok, però mira el meu. Quan l'agafa, dic, m'has agafat el mòbil. Com ho saps? Perquè només veig vídeos de Messi. Perquè ha mirat tres vídeos de Messi i li ha dit a TikTok, Messi. Llavors dic, ara he de començar a mirar coses meves per treure tots aquests vídeos del Messi, que ja l'he vist prou i l'he plorat prou. Si els homes podem plorar, és el futbol, històricament.
Veus? I tant,
és un espai que tens, eh?
És l'espai que tenim els homes per plorar, que és quan el Messi se'n va del Barça.
I tant els nens com les nenes han de poder jugar a futbol o el que els hi doni
òbviament
la gana,
i tant.
Ballar o fer el que sigui amb total normalitat. No podem de cap manera a les persones limitar-les o limitar-nos per la condició sexual o el gènere amb el que vam néixer. Està claríssim. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Noelia Rodríguez, Ferran Casas, Enric Bastardes, a totes les persones que ens heu escoltat avui. Us desitgem un molt feliç Dia de la Dona, que va ser aquest passat dimecres, i ens retrobem la setmana vinent per seguir a portar el llum i per poder seguir avançant. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.